En tot cas, ell, en aquell 3 de novembre del 79, estava, era centre, estava en el centre d'aquella redacció humida i fosca. Que segurament ell deu recordar com esplendorosa i fantàstica.
Josep Maria, benvingut. Gràcies per ajudar-nos a fer memòria avui del diari Esport.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Era humida i fosca? Era molt humida i molt fosca, tal com ens ho pinta el Ferran.
La veritat és que aquell soterrani era el lloc on estaven instal·lades les rotatives del Noticiero Universal. Uh-huh. És a dir, quan el Ciero era un diari prestigiós de tarda i que la gent encara el cridava pels carrers, cosa que ja malauradament s'ha perdut.
És veritat, el Ciero, sí, sí.
Ciero, sí. Ciero, la premsa. Uh-huh. Aleshores, les rotatives les tenien allà. I dins de l'expansió del Noticiero van comprar una rotativa nova, se'n va anar amb un polígon, que era la moda, estem parlant de la dècada dels 70, uh-huh. I aleshores va quedar allí un soterrani on fins i tot, vull dir, no ens van donar permís a nivell d'instal·lació de redacció, perquè no tenia direcció, no tenia llum, no tenia res. Evidentment no hi havia ordinadors d'aquella època, hi havia quatre màquines d'escriure, i vam començar, vull dir, amb espardenyes, vam començar, vull dir, a molt precari.
Uh-huh. Ara segurament no es començaria una operació amb aquestes condicions.
Jo crec que ara és impossible perquè els nínxols de mercat ara ja estan coberts. És a dir, jo crec que llavors encara es podia somiar, encara es podia assolir aventures d'aquestes característiques, malgrat que nosaltres tothom ens deia que estàvem bojos, uh-huh. Perquè quan nosaltres vam sortir, any 79, a Barcelona hi havia el Mundo Deportivo, hi havia el Dicen i encara hi havia el 424 que va conviure amb nosaltres 8 mesos del grup Mundo, del grup Auger. Aleshores era un rècord Guinness, una ciutat amb 4 dies esportius, estàvem sonats i nosaltres estàvem sonats i també estaven sonats els que van fer confiança en nosaltres de deixar-nos un trosset d'espai i un xic de rotativa.
Mm-hmm. Suposo que en aquells moments això devia tenir un petit nucli principal, un nucli que et va acompanyar amb aquesta aventura, no?
Sí, la veritat és que jo sempre m'havia agradat fer coses i havia ja iniciat el 75 amb el José María García, un periodista molt conegut posteriorment a Madrid, i amb el Juan José González, que va estar a Televisió Espanyola, una revista que era Don Balón, que llavors ja era agosarat també fer una revista de futbol nacional. Posteriorment, a l'any 77, vam fer una revista que es deia Tot Barça, que va ser una miqueta el rodatge, l'entrenament per fer un diari esportiu. I amb aquest equip, doncs, bueno, amb aquest equip de Tot Barça, que estava l'Antonio Hernández, que estava ja el Miguel Rico, que estava el Josep Prats, doncs vam ser una miqueta el nucli inicial que vam pensar en fer un diari esportiu diferent als altres. Mhm.
A banda dels periodistes hi devia d'haver-hi també un nucli empresarial, no? Sempre va ser Zeta qui us va...
No, qui va acabar. Zeta va entrar l'any 92, l'any dels Jocs Olímpics. Ah, aquí vam ser quatre persones, l'Antonio Hernández, un servidor, hi havia el Minguella, que llavors era ajudant d'entrenador del Big Backing amb el Barça.
Minguella,
l'intermediari, i hi havia un home de publicitat que va morir malauradament, que es deia Lluís Retxe, que tenia una empresa que es deia Press Media Exclusives de Publicitat, i a través d'un amic de la nostra generació, que era Carles Tusquets, que llavors era un financer que començava a Banc Unión, doncs recordo que va anar a la quarta planta de Banc Unión, allí a la Diagonal, i el seu cap llavors era l'Isidre Feiner, curiosament, a Banc Unión, és a dir, al final tothom progressa i tothom s'acaba trobant, i ens van donar un crèdit personal de 1,5 milions de pessetes als quatre, i amb allò doncs vam començar.
Perquè... 1,5 milions per quatre?
Per quatre. 6 milions de pessetes. I llavors, a part d'això, tenim el recolzament del Joan Maria Porcioles, que aleshores era consell delegat del Noticiero, uh-huh. I que, a canvi que el Noticiero es va quedar una participació, ens van deixar doncs, un espai... trist i fosc, i ens van donar un forat de màquina, però que era un forat de màquina que començàvem a tirar a les 5 del matí i acabàvem a les 7 del matí, i perquè llavors encara es tirava el Diario Femenino i es tirava moltes coses allà, i érem l'últim, el vagó de cua.
I quins són els arguments que li veu donar a l'Isidre Feiner per convèncer-lo?
Bueno, aleshores, a veure, jo crec que va ser una miqueta la tasca de Carles Tusquets, que creia molt en nosaltres, i que ja estava una miqueta posat amb el tema del futbol, perquè aleshores ell amb 31 anys ja era tresorer del Núñez, de la Junta Directiva del Núñez, i va creure en nosaltres. A veure, nosaltres l'únic que plantejàvem era fer un diari esportiu d'opinió, en el sentit de que nosaltres vam ser els primers que ens vam treure la careta. Aleshores, els diaris esportius tenien que ser imparcials. Uh-huh. I el meu argument sempre va ser el mateix.
Sí, esportivament correctes, el que diríem políticament correctes. Exacte. Amb esportivament correctes.
Si aquí hi ha diaris de dretes i d'esquerres, conservadors i liberals, per què no pot haver-hi un diari que des del primer dia digui que ser barcelonista? Uh-huh. Això no vol dir ser el diari del club, ni ser el boletí del club, ni el pamflet del club. Vol dir, vull dir, si aquí a Catalunya hi ha... un milió i mig de seguidors barcelonistes, fer un diari que respiri per aquesta ona. Aleshores, a Madrid el Marca era genèric i l'As era genèric, i llavors vam trencar mollos, vam sortir, recordo aquelles hores, amb 32 planes de la paginació i 6 del Barça, i van dir, esteu bojos, no es poden omplir 6 planes del Barça. Un Deportivo em portava una i mitja i el Distant 2, i nosaltres 6. Bueno, al cap d'un any, nosaltres ja estàvem 12 planes i el Mundo Deportivo ja estàvem 7. Per tant, vull dir, vam obrir forat amb aquest sentit.
Vau copsar que el Barça era de per si una màquina productora d'informació i alhora de voluntat d'informació.
Sí, a veure, jo el que crec és que, vull dir, el Barça genera un entorn i genera unes simpaties i genera una espectacularitat que ningú se'n feia ressò. I sobretot, vull dir, confessant-nos des del primer dia barcelonistes, van patir molt perquè ens van dir de tot. És a dir, com que vam ser el primer dia a Espanya que va sortir un colors, que no n'hi havia cap. Aleshores, no n'hi havia cap.
Ni tan sols diaris generals, diguéssim.
No, diaris generals. Mm-hmm. Nosaltres teníem carreter les fotografies de les revistes estrangeres. Mm-hmm. I pintàvem, les samarretes les pintàvem perquè sortíem per allà. No hi havia... I el tractament de les fotografies de color era terrible. La CNCF no donava servei amb color. És a dir, ara, nosaltres vam inventar això i vam ser els primers que vam trencar l'hegemonia de les fulles del dilluns. És a dir, nosaltres vam sortir 7 dies de la setmana. Aleshores, els diaris no sortien. Descansaven un dia els deportius, mm-hmm. descansaven els dimarts... I tothom descansava els dilluns perquè, bueno, era un privilegi de l'associació de la premsa. Aleshores, ens deien al TV del Barça doncs, perquè sortíem colors i érem del Barça. Mm-hmm. I, bueno, i a Madrid es va fer una campanya forta perquè nosaltres defensàvem el Barça i defensar el Barça aquí és ser antimadridista, en el sentit, diguem, esportiu. Mm-hmm. Però, bueno, jo crec que va ser uns inicis difícils, complicats, perquè la veritat és que teníem una competència bastant forta. Però a partir del tercer any ja vam arribar a 40.000 la venda i jo crec que a partir d'aquí ja se'ns va obrir el cel.
Com vau decidir el que sortiria aquell 3 de novembre del 79?
Pues recordo que hi havia una portada amb Luguet, un porter que va ser fill del Barça, i una cosa del Rinus Michels i del Rifei. També vam fer una cosa que nosaltres havíem fet a la revista d'un Balón, que era enviar un periodista a l'estranger, a Alemanya, i va fer reportatges allà amb el Franz Beckenbauer i amb l'Uli Genes, i això llavors no es portava aquí. Ens vam trencar una miqueta amb mollos en aquest sentit.
El reencuentro de Mitchell con Rifé.
Sí, sí, sí,
que
sí.
En aquell moment devien estar barallats.
Exacte.
Era un notició, ja això. Era un notició.
I ara me'n recordava jo d'això, que haguessin estat barallats el Mitchell i el Rifé. I una entrevista con Rummenigge, sí, que va ser... Era aquell jugador... El Rummenigge era el...
Ross, era un Ross. Era un Ross, un 10 Ross.
Però aquest jugava... no va arribar a jugar amb el Barça.
Aquest. No, aquest no va arribar. No, arribar. No, sí, no, tant, no va estar al Barça.
Era un start internacional. No?
Sí, sí. I d'aquella premsa que hi havia al 79, la veritat és que només... dels històrics només ha continuat la Vanguardia. Tot el resta de premsa que hi ha és nova, absolutament nova. És a dir... ni el Correu Català que hi havia, ni el Noticiero, ni la Soli... No ha quedat res.
Suposo que deu ser una mica vertiginós i alhora excitant això de passar de zero a molt aviat 50.000 exemplars, no? Perquè us vareu convertir... Vareu tenir èxit.
Sí.
Suposo que l'ingredient, la suma de coses que abans hem comentat al principi, no? Són les que van donar aquest ingredient. Quina va ser la fórmula que veu saber trobar perquè això funcionés?
Jo crec que el tema nostre va ser barrejar opinió amb informació. Sí. És a dir, fins a aquell moment els diaris només donaven informació i ja començava llavors encara el tema de la ràdio, s'acaba parlant més d'esports, de la televisió, amb les transmissions... I nosaltres ens vam donar compte que teníem que anar més enllà de la notícia pura i dura. I aleshores, jo crec que en aquest sentit, i després ser molt agosarat, ser molt valent, i muntar moltes polèmiques i molts shows. És a dir, el futbol és una miqueta espectacle.